tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat a la sintonia de Ràdio Balaguer. Moment també, com és habitual els dimecres, de saludar el Jordi de Comsa Online, que el tenim a punt. Què tal, Jordi?
Bé, molt bé.
Jordi, encetem any, és el primer programa que tenim d'aquest any. I, a més, durant aquests dies que hem estat absents, ha passat diverses coses. Una és que s'ha engegat el CES Las Vegas, que avui ens monopolitzarà el programa. I l'altre, bueno, fes Las Vegas, ningú es pensi que Las Vegas estan fent una gran cosa.
No estan fent una fira com es feia antigament, per culpa del Covid, evidentment. Mm-hmm.
Ho fan tot online. Però en parlarem perquè han sortit algunes novetats i també parlarem de tot el que ha passat amb el tema de Trump. Això farem una pinzellada al principi perquè al final sembla que s'ha acabat la guerra amb la Xina, ara Trump té una guerra contra tothom.
Sí, ni més ni menys, i bàsicament parlarem de lo que ha fet Twitter, Facebook i Instagram.
Uh-huh. Doncs en parlarem, a més estigueu pendents cap al final del programa perquè avui tornarem a iniciar la secció del concurs i hi haurà canvis, ja ho avancem així.
Sí, hi haurà canvis i bueno, al final us ho expliquem.
Vinga, doncs comencem en ritme. Avui la música li posarà Furcoat des de Barcelona. I diem que començarem en ritme, a part de per la música, pel ritme que porten els esdeveniments als Estats Units. De fet, no té molt a veure amb la informàtica. Ja s'ha acabat la guerra entre Trump i la Xina. Veurem el senyor Biden quin recorregut li dona amb aquest tema. Però de moment la guerra de Trump ha estat amb Twitter en primer lloc, però després s'hi va sumar Facebook i Instagram i bueno, ja està la cosa revolucionada.
Sí, la notícia té a veure que Mark Zuckerberg ha anunciat que el bloqueig a Facebook i Instagram es mantindrà de manera indefinida. És a dir, ja no sols Twitter ha bloquejat de manera indefinida el compte de Trump, sinó també Facebook i Instagram. Per tant, aquest personatge, per anomenar-lo d'alguna manera, ja no podrà publicar més a les xarxes socials.
O potser s'haurà d'obrir un compte secret, un segon compte, com fa alguna gent, però clar, llavors ni estarà verificat ni tindrà la quantitat de seguidors que tenia.
Bàsicament. També han anunciat aquestes xarxes que han decidit bloquejar els comptes del senyor Trump, bàsicament per incitar l'odi. Diguem que va provocar ell mateix l'assalt al Capitol dels Estats Units.
De fet, un dels motius que en aquestes xarxes, si llegiu les condicions, hi figuren claríssimament és que no es pot incitar ni odis, ni violències, ni cap cosa d'aquestes, i aquí claríssimament Twitter tirava per la violència, Facebook i Instagram, que són del mateix propietari, tiraven per l'odi. De totes maneres, no ha sigut l'únic cop, perquè hi ha hagut més cops. De fet, hi ha una aplicació que es diu Parler, on s'hi trobaven tota aquesta gent, seguidors de Trump, per parlar, precisament, i també ha volat.
Sí, bàsicament una xarxa social que també s'utilitza als Estats Units, que es diu Parler, doncs bàsicament és d'on s'organitzaven els seguidors de Trump, per exemple, per assaltar el Capitol. Doncs des de Google i Apple també van bloquejar les descargues a aquesta xarxa social.
I Amazon, que era qui tenia els servidors on s'allotjava, els ha fet fora dels servidors. Automàticament ja no és que no es pugui descarregar l'aplicació, és que ja ni funciona.
Ni més ni menys.
Doncs així estan les coses i tothom tindrà la seva opinió o no tindrà la seva opinió, però justament des de França el seu secretari d'Assumptes Digitals o la mateixa canciller alemanya, Angela Merkel, ho han criticat.
Sí, ho han criticat, és el seu punt de vista, bàsicament dient que això és censura. Però bueno, clar, la censura no és bona, evidentment, però tampoc no es pot incitar l'odi i provocar violència com s'ha provocat.
Doncs la discussió està oberta, s'ha obert el pot dels trons directament i ara veure cap on derivarà la cosa, perquè tothom, bueno, en principi tothom ho veia correcte, o tothom, la majoria de gent semblava que ho veia correcte, ara han sortit aquestes opinions, molta gent ha començat a pensar si és tan correcte o no és tan correcte. No ho sé, nosaltres ho aboquem i cadascú que tingui l'opinió que vulgui.
Ni més ni menys.
Ja ho sabeu, les coses estan així i el que sí que està clar, i ho he de tindre molt present, és que aquestes xarxes ja no és perquè sigui el senyor Trump o no, això ja ha donat un cert caire mediàtic, sinó que aquestes xarxes totes tenen unes condicions i hi ha certes coses que no es permeten.
Ni més ni menys, i una de les que no es permet és incitar a l'odi, bàsicament pues, tuits racistes que inciten a l'odi o a la violència.
Recordem, a més, que l'aventura en Twitter, per exemple, del senyor Trump, Trump no és nova d'ara, no ha sigut una primera patacada, sinó que ja havia tingut més problemes, eh? Abans d'enviar o no enviar o dir que si l'han enviat o no al Capitoli, abans ja havia tingut problemes.
Sí, bàsicament ja l'havien cancel·lat el seu compte de manera temporal i finalment l'han cancel·lat de manera definitiva.
O sigui que la cosa no és nova. A partir d'aquí el que diem, cadascú té la seva opinió i vosaltres mateixos ja us la formareu. Nosaltres el que ens ocupa, perquè aquesta setmana informàticament ha donat molta teca i, de fet, informàticament sobretot i en noves tecnologies, perquè al cap i a la fi amb informàtica sí que hi ha hagut moltes empreses que s'hi han presentat, després farem alguna pincellada d'alguna, molt breu, perquè venen a presentar més del mateix, millors màquines i al cap i a la fi això ja és esperable, però sí que hi ha certes coses que apareixen en fires com aquesta del CES Las Vegas, que no és fira aquest any, que sí que han de marcar la tendència del futur. I comencem parlant d'una arquitectura.
Sí, la mateixa AMD, a través del seu CEO, ha anunciat que l'arquitectura gràfica RDNA 2 serà present als nous portàtils de nova generació. Aquesta arquitectura gràfica és molt potente i està, i diguem que és la que formen part les noves gràfiques d'AMD, les RX 6000, que tant prometen amb rendiment gràfic.
De fet, és una arquitectura que veiem que ja trobem en consoles com la PlayStation 5.
La PlayStation 5 i fins i tot la Xbox One X. Bàsicament, les noves consoles d'últíssima generació porten aquesta potent tecnologia gràfica. La bona anunci que ha fet AMD és que també la trobarem en portàtils de nova generació. Per tant, aquest 2021 trobarem ja portàtils amb aquestes gràfiques. A part d'això, la mateixa AMD ha fet una mostra d'un videojoc d'últíssima generació, com és el Dirt 5, que n'hem parlat aquí, és un joc de conducció, i bàsicament l'han mostrat amb aquest processador gràfic a 1440 punts a més de 60 frames per segon. Per tant, bueno, tothom que tingui un portàtil d'aquesta nova generació de gràfiques realment tindrà un rendiment espectacular amb 3D.
Doncs, videojocs. De fet, hi ha gent que juga amb portàtils, Jordi, eh?
Sí, evidentment.
No tothom té la gran torre i el gran muntatge allí, sinó que hi ha gent que juga amb portàtils.
Sí, hi ha molts gamers amb torre, però també n'hi ha molts amb portàtils de gamers.
Doncs bona notícia per ells i, això sí, ho hem dit, la primera meitat d'aquest any, o sigui que això ha de ser imminent. Anem a parlar d'Intel, també, perquè ha anunciat processadors de sobretaula Rocket Lake S12a generació i diuen que tindran un rendiment superior a l'11% respecte als anteriors.
Sí, Intel...
El 19, eh?
El 19%. Intel no es vol dormir als laurels, com diuen, i bàsicament ja ens presenta pràcticament disponible ja la seva nova tecnologia de processadors, que és la 11a generació. I, a més, té el nom en clau de Rocket Lake S. Us demanem que us apunteu aquest nom. Comentau-vos que aquesta nova línia de processadors promet un augment de rendiment del 19% respecte a la generació anterior. Per tant, els ordenadors que vindran amb aquesta nova plataforma, la 11a generació, tant siguin i3, i5, o i7, o i9, doncs seran quasi un 20% més ràpid que els anteriors.
De fet, ells entren directament a l'ample. Diuen que, segons ells, aquests jocs, aquests processadors, superaran a l'alternativa d'AMD.
A més, incorporen també noves capacitats d'intel·ligència artificial, l'Intel Deep Learning Boost, PCI Express 4.0 i també moltes noves tecnologies. També canvien el sòcol i, bueno, també nou chipset, etc. Tot això ho anirem presentant.
Doncs anirem parlant-ne d'aquests processadors. Recordeu que seran topalls de gamma, sortiran més cars, però els entusiastes segurament hi aplaudiran. I veurem quan estigui tot en marxa si realment aquesta guerra que s'ha obert entre Intel i AMD, que ara sembla que estan ja a la part, si realment Intel torna a passar per davant. Recordem que AMD l'havia avançat les últimes setmanes amb les seves últims llançaments. Anem a parlar de més coses d'Intel, perquè hem d'explicar dues o tres coses. Recordem que quan es fa una fira normalment s'hi presenta més d'una cosa, ja que hi vas, aprofites, no, Jordi?
Sí, ni més ni menys. Presenten totes les novetats segurament més importants del 2021.
Doncs anem a parlar de les Intel Core H12a generació, Tiger Lake.
Sí, també ens presenta nous processadors per a portàtils, els d'onzena generació també, i que vindran bàsicament a equipar els portàtils que més veurem aquest 2021, sobretot amb gamma Intel. El nom en clau és Tiger Lake H, i bàsicament ens ofereix també PCI Express 4.0 i processadors només de 10 nanòmetres.
Jordi, tornem a mirar aquí perquè hem de parar a comptar amb aquests noms. Hem vist abans el Rocket Lake i ara el Tiger Lake. La diferència seria un són sobre taula i els altres són portàtils, no?
Ni més ni menys. Bàsicament, Intel ha decidit anomenar diferent, amb nom en clau, els seus processadors d'onzena generació, amb el nom de Tiger Lake per als de portàtils i el Rocket Lake per als de sobretaula.
Estic al cas d'això que m'ha explicat.
També.
Doncs què ens aporten aquests processadors? Doncs una mica el que m'ha explicat abans. Moltíssima més potència, un augment de potència respecte a la generació anterior, però també, per exemple, l'aparició d'aquest PCI 4 que encara no estava present en Intel.
Ni més ni menys. A part comentar que la gamma de 11a generació per a portàtils són processadors igual de potents que els de sobretaula, però amb menys consum energètic.
I per si fos poc, encara us hi sumem un altre nom, que és el de Alder Lake, i és una arquitectura, de fet, nova d'Intel, que és per la seva primera CPU que ha presentat amb 10 nanòmetres.
Sí, bàsicament, Intel també vol presentar aquest mateix any una nova arquitectura per a processadors de sobretaula, que s'anomenarà Alder Lake. Al final ens farem un cacau mental amb tants noms en clau.
Però tots són lakes, eh?
Sí, curiós.
Doncs el que heu de tindre present d'aquesta és que aquesta no ha sortit ara. Aquesta és una cosa que han ensenyat, sempre ens agrada a tothom ensenyar per on caminem i per on anem per marcar paquet, que diuen, no? Aquesta sortiria a final d'any.
Sí, aquesta sortirà a final d'any i bàsicament ens promet un rendiment espectacular amb equips de sobretaula.
I també ser més petits, lògicament. 10 nanòmetres, o sigui, una tecnologia cada cop més optimitzada. Veiem també que nou socket.
O sigui, sí.
Els estaran encantats els que vulguin conservar l'ordinador.
És un inconvenient perquè bàsicament cada vegada que ens canvien el socket no podem aprofitar cap component anterior i per tant ho hem de canviar tot. Placa, a vegades fins i tot processador, memòria, etc.
Anem a parlar de Qualcomm, perquè Qualcomm ens porta l'Snapdragon 480. Per què comentem aquest processador? Perquè aquest processador és el que ha de vindre a democratitzar el 5G. És un processador de gamma mitja, fins i tot mitja entrada, i portarà 5G.
Sí, bàsicament ja vam anunciar que el 2021, sens dubte, serà l'any on pràcticament tots els mòbils tinguin 5G. Ni que encara no estigui desplegat a tot el territori nacional. Bàsicament, el 5G ens ofereix molta més velocitat d'internet i també menys temps de latència, menys temps d'accés. A part d'això, doncs, bueno, Qualcomm ja ens presenta l'Snapdragon 480, que és un processador de gamma mitja baixa, on ha de ser present amb mòbils de menys de 200 euros, i ens ha d'oferir doncs, ja connectivitat 5G, també.
Fins ara, això de tenir 5G estava limitat a processadors superpotents i processadors supercars.
Sí, fins ara només ho tenien de gamma d'entrada els Snapdragon 888, el més potent, i el 720G, de Snapdragon.
Recordem que amb això, si volíem un mòbil amb 5G, havíem de desembossar bastant més de 200 euros.
Sí, evidentment altres fabricants ja han presentat processadors menys potents amb 5G i per tant Qualcomm pues, no podia ser menys.
Doncs el que diem, bons camins, bons passos perquè el 5G finalment sigui hegemònic i a més no parlem d'un gran futur, un llarg futur, sinó que parlem de que segurament a final d'aquest any quan anem a comprar un mòbil la majoria d'ells tindran 5G. Ja.
Ni més ni menys.
Un altre fabricant que ha portat diverses coses per mostrar bastant interessants en aquesta fira ha estat LG, la companyia que fabrica, recordem, ja de tot una mica, perquè amb LG podem trobar des de neveres fins a monitors o televisors, ha vingut a mostrar sobretot la vessant més tecnològica. I el primer que ha deixat veure és el seu primer smartphone amb pantalla enrotllable.
Sí, bàsicament no només aquests grans terminals amb pantalles flexibles o enrotllables són de Samsung, sinó que LG també es vol apuntar al carro i ens presenta un smartphone amb pantalla enrotllable. L'ha presentat amb aquest CES 2021.
Doncs, la sorpresa ha saltat una miqueta i més a l'hora de veure com funciona, tot i que després han sortit altres conferències, altres fabricants a presentar coses similars. Però aquest ha sigut dels primers i tothom s'ha quedat meravellat amb aquesta pantalla emplegable que el que fa és estar enrotllada. No és que es plegui, sinó que està enrotllada i surt a poc a mitjançant un sistema motoritzat.
Sí, bàsicament és difícil d'explicar parlant, no? Us invitem a que busqueu aquesta novetat del G, però bàsicament és un sistema molt similar al que també presenta Oppo amb el seu mòbil smartphone X 2021, però bàsicament és això, és un terminal, un mòbil, on podem desenrotllar la pantalla i tindrem ja pràcticament no un nou mòbil, sinó un tablet.
En aquest cas es desenrotlla, surt per la vora, o sigui, el mòbil diguéssim que s'eixample i podem passar de 6,8 polzades a 7,4.
Sí.
A més, són pantalles OLED, clar, última tecnologia, no ens ha de faltar de res per veure-la amb exteriors.
Sí, el que no tenim és una data de quan presentarà oficialment aquest nou smartphone, però estarem molt pendents.
Ni tampoc tenim una data, oi, una data no, una dada de durabilitat. Veurem també, perquè recordem que les primeres pantalles que es plegaven per un lloc concret, sempre al mateix lloc, que era frontissa, no els va anar gaire bé.
No gens, es trencaven.
A veurem aquestes enrotllables que tal funcionen. Més coses que hem d'explicar-vos d'aquesta companyia de LG, doncs també ha presentat a televisors els OLED Evo.
Sí, sens dubte, LG és una de les companyies que millors televisors té del món, amb permís de Samsung. Bàsicament, les pantalles LG OLED s'han guanyat una fama per ser televisors espectaculars. També són cas, però són televisions molt bones.
Doncs el que han fet amb aquesta nova tecnologia, amb aquesta nova nova gamma, diguéssim, de televisors, és sobretot enfocar-los a la intel·ligència artificial.
Sí, ni més ni menys. Aquesta nova gamma de teles d'LG, les OLED Evo, arriben amb un panell de nova generació i un fort ús de la intel·ligència artificial.
Veiem que el primer que han fet és un nou processador, és el LG A9. Segueix una mica l'estela d'altres, no? Per aquest processador, algú dirà, per què vull un processador tan potent en una tele i per què em serveix la intel·ligència artificial? Doncs bàsicament per fer reescalats i millores a la imatge i al so, no?
Sí, ni més ni menys. Bàsicament, la majoria d'imatges que tenim actualment no són en 8K ni fins i tot 4K, però el que fa aquest processador és escalar les imatges per mostrar més qualitat d'imatge. Per tant, pràcticament qualsevol contingut que visualitzem amb aquesta televisió es veurà molt millor que amb qualsevol altra televisió.
A banda d'això, aquests televisors també veiem que els han dotat d'un nou Magic Remote, o sigui, el comandament a distància fa més coses. Entre elles, ens escolta i li podem parlar amb Google Assistant o Alexa, i també rep senyals NFC i coses d'aquestes.
A més de tot això, també disposa d'un sistema de so de molta qualitat i trobem l'AI Sound Pro, un sistema que converteix la informació d'àudio estèreo normal que ens rebem amb les imatges per convertir-ho en un so envoltant per una experiència i qualitat de so molt millor, no sols d'imatges viu.
O sigui que si tenim una pel·lícula o estem veient un contingut i ens arriba només amb estèreo i volem escoltar-lo com si fos un 5.1 o un 7.1, també és capaç de inventar-s'ho i diu que ho fa amb certa soltura, això.
Sens dubte. Per tant, tothom que aquest 2021 vulgui comprar una bona televisió amb permís de Samsung i altres fabricants, doncs les LG OLED Evo, sens dubte, seran de les millors televisors que trobarem.
I, de fet, ens ha costat amb el temps adaptar-nos a que ens parlessin de OLED i ara han de canviar també de tecnologia perquè ens han presentat un nou nom LG, que és QNET.
Sí, bàsicament QNET, una nova tecnologia que ha de vindre a substituir les OLED. Bàsicament la tecnologia més pionera que trobem fins ara.
I de fet nosaltres en aquest programa ja ho havíem explicat alguna vegada, les diferències que hi havia entre uns i altres, i la diferència, gran diferència entre les OLED i les QNET és que les QNET ja obren les portes a les pantalles mini LED, que també van dir que segurament aquest any 2021 fabricants com Samsung potser posarien en alguns... Apple.
La mateixa Apple.
Posarien alguns dels seus dispositius. I anem a parlar d'aquestes QNET amb mini LED.
Sí, bàsicament aquestes televisions amb nova tecnologia OLED, i us anomenem, que ja que us apunteu, la nova tecnologia QNET, venen arriben amb panells retroil·luminats amb diodes mini LED.
Això algú dirà, i de què ens serveix tanta tecnologia i què és el que ens aporta el fet de que ens il·lumini un mini LED? Doncs sobretot el que ells ens venen a vendre és el contrast.
Sí, bàsicament un dels petits inconvenients que han tingut sempre les pantalles LCD i les seves posteriors evolucions són el contrast, que era molt millor fins i tot amb televisions anteriors. Però bé, amb les tecnologies OLED ja van millorar molt el contrast i amb les QNET encara millorarà molt més. Per tant, trobarem imatges més clares, millors negres i colors molt més vius, més reals.
La idea està en que si una part de la pantalla, una mica ja la tecnologia OLED ja ho feia això, si una part de la pantalla no ha de tindre cap tipus d'informació perquè allí és negre, doncs perquè hi hem d'encendre una llum a darrere i tapar-la després, sinó directament ja no s'hi encén. Així d'aquí el contrast altíssim perquè els negres són tan negres com que no hi ha llum. L'absència de llum és negre.
Sí, ni més ni menys, però la tecnologia QNET fa un pas més encara i diguem que dintre de cada reixa es troba aproximadament 30.000 diodes mini LED, és a dir, encara dividim molt més la unitat bàsica de la televisió per ficar-hi aquests mini LEDs.
Doncs, de fet, la sorpresa que ens han donat és que els nous televisors Qnet, mini LED d'LG, arriben amb unes diagonals que a mi al menjador de casa no sé si m'hi entren, eh?
Sí, déu-n'hi-do, trobarem pantalles de 25 i 99 polzades.
De 85, perdó.
85, perdó. Bàsicament pantalles molt grans i que rondaran d'entrada els 2.000 euros. Evidentment no són televisors per a tothom, però és previsible que conforme vagi evolucionant el temps trobem aquesta nova tecnologia, la Qnet, també amb televisors més petits.
De fet, Jordi, després veurem que altres fabricants també han parlat de televisors i ens semblen ara descabellats aquests escoltar aquestes mides mínimes de 85 polzades de diagonal, però és que els altres fabricants també van per aquí. No sé si és que pretenen de que convertim una de les parets de la sala d'estar en una tele directament.
O en un cinema.
No sé què és el que busquen els fabricants. Però de moment quedem-nos amb aquest concepte, les Qnet, aquest és el nom que li ha donat LG amb aquesta nova tecnologia, i televisors a partir de 85 polzades, també a partir, com dèiem, segurament dels 2.000 euros.
Sí.
I parlàvem d'aquests mini-LEDs i Samsung presenta una televisió amb micro-LEDs i en aquest cas és de 110 polzades.
Sí, una tecnologia semblant al mini-LED, al mini-LED també, que és el micro-LED, que també vam anunciar que Apple hi estava treballant, i Samsung ja ens presenta un model que tindrà 110 polzades amb tecnologia micro-LED.
Uh-huh. Doncs, de fet, ells han vingut a dir-nos amb aquesta televisió de que han volgut adaptar-se a l'entorn domèstic, perquè recordem que hi havia tret una altra televisió ells anteriormente amb micro-LED, que era la Samsung Wall, que era de 292 polzades.
Déu-n'hi-do.
I clar, 292 polzades, ja ho veien clar que potser a les cases no ens anava bé, així que farien una cosa més petita, 110 polzades.
Però 110 polzades és una pantalla molt i molt gran.
Doncs no sé en quines cases entraron a la televisió de 110 polzades, però aquesta és la que ens ha vingut a presentar. I al cap i a la fi, què és aquesta tecnologia micro-LED de Samsung? Doncs el mateix que els hi anomena Qnet.
Sí, pràcticament és el mateix, és una evolució de l'OLED, bàsicament on cada reixa encara la partim amb moltes més unitats petites, que són les micro-LEDs o mini-LEDs.
I quins avantatges ens ha dit Samsung que ens portarà tot plegat? Doncs el multiview. Això és una cosa que portaran totes aquestes teles ja per defecte, i és que podem dividir la pantalla en quatre pantalles per poder veure quatre coses alhora.
Home, amb una pantalla de 110 polzades no tindrem problema, crec. Mm-hmm.
Doncs si sou amants de veure diversos esports alhora, per exemple, o de veure una cosa des de diversos angles, no sé, podreu dividir la pantalla en quatre i podeu veure quatre coses alhora.
Us imagineu que desapareguessin les discussions a casa per a veure quines sèries mire a Netflix? Doncs bàsicament partim la tele amb dos o amb quatre, amb el que faci falta, i cada un mira la seva secció.
Si la pantalla és prou gran, com sí. És el cas, no hi ha d'haver problema. Doncs aquestes han estat algunes de les novetats més grans que ha presentat Samsung, perquè també unes altres que ha presentat curioses aquestes són dos models de televisió que s'anomenen de Zero i de Terrace. I aquests dos noms ja ens expliquen una mica, perquè són televisors per anar a l'exterior. Són televisors amb 4K i són televisors amb una molt alta brillantor de QLED, i el que són estanques. Si sou dels que a l'estiu treu la tele a la terrassa.
Sí, bàsicament.
Doncs mira, no està mal pensat. Si us agafa un patac d'aigua i heu de córrer a entrar a la tele, doncs aquí no hi hauria problema, perquè són unes teles que poden anar a l'exterior, no els fa res, i més tenen força brillantor.
Sí.
Veurem també quan arriben i també quins preus tenen. Recordem que són coses noves que ha presentat. Més coses que ens han vist en aquesta fira, ja que parlem de Samsung, també han vist l'Exynos 2100.
Sí, us parlem d'un nou processador de Samsung per a mòbils que vindrà a competir amb el més potent del mercat, el Snapdragon 888. Aquest Exynos 2100 és un processador, bàsicament, amb processadors Cortex, funcionant, el ZXU funcionarà a 2,9 i també 4 nuclis més de baix consum. Amb aquesta GPU ens ofereix un 40% més de rendiment que amb generacions anteriors.
Doncs veiem aquí una renovació d'arquitectura interna. Per a què? Doncs per a fer el de sempre, per augmentar potència i per a reduir consum, que és el que interessa sobretot de cara als mòbils.
A més, aquest nou Exynos 2100 no només el trobarem amb mòbils Samsung, sinó també el trobarem amb qualsevol altre fabricant. Bàsicament és un processador per anar amb mòbils d'altres fabricants.
Pel que diem de rendiment, doncs un 30% més de rendiment en el seu procés i un 40% més de rendiment pel que fa a gràfics.
Sí.
Doncs no està gens malament. A més, veiem una cosa que ha cridat l'atenció, és que l'apartat, diguéssim, dedicat a processar imatges, a la càmera, està preparat per rebre senyals de càmeres de fins a 200 megapíxels.
Sí, sí.
Si fan el processador per a rebre càmeres de fins a 200 megapíxels, potser és que el futur va cap aquí i d'aquí no molt parlarem de mòbils de 200 megapíxels.
Sí, cada vegada també hem vist com va creixent la resolució de les càmeres fotogràfiques en els mòbils.
Uh-huh. Per descomptat, portarà el 5G incorporat i tot el que hagi de portar un processador que surti avui en dia. I un altre fabricant que també ha vingut a mostrar-nos pantalles i ha portat, de fet, alguna sorpresa ha estat TCL. Si ho diem per aquest nom, potser molt no sonarà a la gent, però TCL és un dels principals fabricants de pantalles del món. No totes les teles són Samsung i LG, sinó que hi ha altres fabricants de teles i també algú els hi fa les pantalles, no sempre se les fan ells.
Sí, bàsicament aquest fabricant ha presentat les primeres pantalles AMOLED enrotllables. Bàsicament, unes pantalles que ja han pogut veure amb alguns mòbils com Oppo o LG.
Mm-hmm. Doncs aquestes pantalles AMOLED, què és el que tenen de curiositat? Doncs una mica el mateix que ens presentava la de LG, que, sí. que la podem estirar. Va també motoritzada, tot i que aquí veiem que la idea és una mica diferent perquè la pantalla s'estira per dalt, o sigui, el mòbil creixeria més allargat encara.
Sí, bàsicament el que fem amb aquestes pantalles enrotllables AMOLED és créixer un mòbil d'una pantalla de 6,7 polzades a 7,8, és a dir, pràcticament al tamany d'un tablet.
Uh-huh. Però penseu això sí, com dèiem, aquí el mòbil no s'eixample com amb el cas de LG, sinó que s'estira per dalt.
Sí.
És una altra proposta, però la idea és la mateixa. Pantalla que s'estira.
Sembla ser que aquests són passos per confirmar que potser sí, que els mòbils amb pantalla creixent, enrotllable, flexible, etc., sí que siguin ja una realitat.
Doncs sí, sembla que les coses van cap aquí. D'aquest fabricant TCL també us volem explicar que ha aconseguit reduir a la meitat el gruix de la il·luminació dels seus nous panells OT0 amb mini-LED també. Mini-LED, veiem tecnologia que també tots els fabricants hi apostem.
Sí, sens dubte serà una de les tecnologies que parlarem més aquest 2021. Sembla ser que l'OLED no es castiga mort, però bàsicament els fabricants intenten evolucionar cap a una tecnologia encara més bona.
Uh-huh. El que ens explica aquest fabricant és que amb el mini-LED el que ha aconseguit sobretot és reduir el perfil, o sigui, reduir el gruix del nostre dispositiu, de la nostra pantalla, en un 50%.
Sí, bàsicament, i ja parlàvem de pantalles, trobem de gamma alta realment primes. Per tant, m'agradarà veure lo primes que són aquestes noves pantalles de TCL.
Doncs el que passa és que si la font de llum, que és el que tenim a darrere, es fa molt més petit, tot plegat ocupa molt menys espai.
A part d'això, gràcies a aquest sistema mini-LED, ens permet tenir zones d'il·luminació molt més controlades i, per tant, tindrem, al final, una qualitat d'imatge més bona, com hem dit, més bons contrastos, més brillantor i, en definitiva, imatges més espectaculars.
Una altra coseta que ens ha presentat també aquest fabricant TCL i ha sigut una mica de sorpresa és una pantalla desplegable OLED impresa en 17 polzades. La idea és com una pantalla tipus pergamí, eh?
Sí, realment ha sigut un dels destacats, sens dubte, aquest fabricant, el TCL, bàsicament per presentar alguna de les tecnologies més novedoses que s'han presentat amb aquest CES. I aquesta pantalla OLED desplegable impresa amb 17 polzades és més que espectacular.
Doncs, en principi, ells han presentat això com a mostra. La idea és una pantalla que nosaltres l'enrosquem i la portem com qui porta, no sé, un pòster. I quan arribem al lloc l'estirem i és una pantalla de 17 polzades.
Sí, ni més ni menys, està molt bé.
Uh-huh. Però ells diuen que això anirà molt més enllà. Per què? Perquè diuen que són més barates, són un 20% més barates que el que fins ara eren els panells OLED i cada mes es podran adaptar a les formes que vulguem. Ells hi veuen un altre perfil aquí. Ells hi veuen de que puguem ficar pantalles en llocs rodons, circulars, a qualsevol lloc, puguem envoltar un objecte amb pantalla, per exemple.
Sí, bàsicament, per transportar una televisió o una pantalla de 17 o 20 polzades, evidentment, a ningú se li escapa que pesen, tenen ocupen el seu espai, però si hem de transportar una pantalla enrotllable, doncs, evidentment, plegada, ocupa molt poquet.
Doncs fixeu-vos, si ens han aportat possibles funcions. Al final, potser sí que comprarem, veurem algú passar amb un tub pel carrer i resulta que hi portarà una enorme tele, però la porta enroscada. Més coses que s'han vist al CES, perquè no només pantalles s'han vist, tot i que fins ara, encara no ha acabat el CES, però fins ara han acaparat quasi bé tot. Hi ha hagut tecnologies novedoses, tot i que no tant. Hi ha hagut altres fabricants com Sony, Lenovo, que també han presentat els seus dispositius, Acer fins i tot, o JBL, que ha vingut a presentar altaveus, però què se li pot demanar a un altaveu? Doncs bàsicament els nous altaveus de JBL, el que ara fan també és de Powerbank, coses així que tampoc no porten molt. On sí que hi ha hagut molt espai i molta guerra ha sigut, per exemple, en els robots aspiradors de terra.
Sí, ni més ni menys. Bàsicament, jo també aquest Nadal me n'he comprat un i realment és espectacular lo bé que netegen, eh?
Mm-hmm. Doncs, i clar, si hi ha mercat, perquè a veure, jo també en tinc i la gent que conec al meu voltant n'acostuma a tenir, hi ha mercat i hi ha fabricants interessats a fer-ho. Doncs, qui ha sigut un dels primers a presentar? Doncs Samsung. Samsung ha presentat una aspiradora que, bueno, el primer que ens porta és un sensor de profunditat LIDAR, que és una mica el que porten els cotxes que es condueixen sols. Per a què? Doncs per a reconèixer objectes, per a evitar objectes, per a esquivar cables i coses d'aquestes. Però sobretot aquest robot de Samsung el que ens ha vingut és a fer una mica la guerra amb els que ja hi havia d'iRobot que s'abuiden sols, perquè aquí és la primera inconvenient que ha trobat la gent.
Sí, bàsicament un dels petits inconvenients que tenim amb els robots que escombren bàsicament és que bueno, tenen una mica de manteniment, has de buidar evidentment el dipòsit de recipient de brossa que es va emplenant, però bé, sobretot sembla que els fabricants, tant Samsung com els populars Rumba, pues estan treballant en fer que els robots s'autobuidon sols, és a dir, no calgo ni que tu tingues que buidar el recipient aquest.
Recordem que Rumba ja havia presentat un model que feia això, però un model molt car. Ara Samsung també surt amb un model d'altíssima gamma, un model car, que també fa això, que s'abuida sol. Per contra, un altre fabricant que ha vingut a fer la guerra és Roborock. Roborock ha tret el seu model S7 i aquest el que ens porta és un sistema de fregat amb vibració, que en teoria ens ha de deixar el terra més net i també porta algunes novetats interessants, però també ens obre una mica la caixa dels trons perquè ell el que fa és baixar preu, ens està parlant d'una màquina que se n'anirà a no més de 500 euros i diu que com un complement a part, no sabem el preu, també portarà una base que descarregarà el robot automàticament.
Sí, tot de novetats respecte als robots que escombren i que freguen, bàsicament perquè bueno, són una de les tecnologies més interessants que trobem per la llar.
Un front que, recordem, va obrir la gent d'iRobot amb els seus Rumbas, van ser els primers i ara tothom està copiant i pel que veiem iRobot no s'ha quedat adormit perquè ja hem dit que tenia un model que s'abuidava sol, però passava dels 1.000 euros sobradament i ara en treuen un altre model de baixa gamma, més econòmic, que estarà per uns 700 euros, que també es buida sol.
Sí.
Doncs, de totes maneres, hi ha molts mortals també que compren robots aquests de 150 euros, i també tots es compren, més bé o més malament, però ja veieu que les altes games aposten per això,
Sí.
Per l'ingran inconvenient que ha trobat la gent, que és que a sobre que t'escombren la casa, que a sobre hagis de tu buidar la pala després, això no, Jordi,
que
la buidi sol també,
Sí, sí.
Al final sortirà un que lligarà la bosseta i la portarà al contenidor.
Ni més ni menys.
Anem a parlar de més coses, ara ja sortim del CES, ja abandonem aquesta fira virtual aquest any, per cert, i anem a parlar de WhatsApp. Per què? Perquè hi ha hagut molta revolada aquests últims dies, segurament algú us ho ha preguntat, si sap que teniu alguna noció o coneixement de xarxes o del que sigui. Us ho ha preguntat, escolta, que m'ha sortit un missatge al WhatsApp que diu que a partir d'ara que ens compartirà les dades amb Facebook i no sé què, i a més diu que si no l'accepto em tanquen el WhatsApp. Doncs sí, això era així, però hem d'estar tranquils els usuaris de la Unió Europea.
Sí, els últims dies s'ha format un grau en renou per l'actualització dels termes d'ús de WhatsApp. La popular aplicació de missatgeria, propietat de Facebook, recordem, ara obliga els usuaris a compartir les seves dades a Facebook. Fins ara els usuaris podien escollir si les volíem compartir o no, però ara diguem que ja no es pot escollir, és obligatori.
Uh-huh. El que passa, què és el que hi ha aquí entremig? Doncs si nosaltres tenim un compte de Facebook i no hi teníem ni el número de telèfon ni molta informació nostra, doncs, però sí que teníem WhatsApp i lògicament al WhatsApp hi hem de tindre el número de telèfon, aquesta informació s'havia de compartir. Ara això és obligatori, però això no afecta als usuaris que estiguin dins de la Unió Europea.
Sí, bàsicament suposo que es volen evitar alguna multa milionària per part de la Comissió Europea. Per tant, com a mínim, és una bona notícia pels usuaris, que ens preocupa la privacitat, i els usuaris, almenys europeus, no ens veurem afectat per aquesta compartició d'informació entre WhatsApp i Facebook.
Doncs, de fet, hi és un pacte que ja han arribat, el WhatsApp i la Unió Europea, i de fet, és un pacte que diuen que si en el futur ha de canviar, s'avisarà als usuaris, tot i que ja veieu com van els avisos, allò de...
Sí, avui per demà, avui i si per demà, bé,
si no aire i parla per un altre lloc. De fet, WhatsApp, per la resta d'usuaris del món, on tampoc no ha caigut molt bé la notícia, però aquestos sí que hauran de passar pel tub, han dit que els missatges i les trucades seguiran sent privats i encriptats de punta a punta, que el que es comparteix a grans trets és el número de telèfon i poca cosa més. Bueno, el que es comparteix a grans trets és informació al cap i a la fi, perquè la informació val diners i suposem que el que volen és vendre-ho per publicitat.
Sí.
Doncs perquè en WhatsApp no s'hi fa només això. També la gent s'hi fica stickers, s'hi fica coses, i tot això doncs apunta una mica quins perfils té cada usuari, i després tot això és publicitat. De moment nosaltres tranquils, Jordi, eh? O sigui que si voleu, si us ha sortit aquest missatge i fa dies que dieu més endavant, però ja esteu patint perquè al febrer això se m'acabarà, podeu acceptar-lo tranquil·lament, perquè ni que hagi sortit el missatge, ha sortit perquè ha sortit a tothom del món, però a la Unió Europea no ens afecta. Una altra notícia que us volíem comentar és que el Regne Unit iniciarà una investigació sobre la compra d'ARM per part d'NVIDIA.
Sí, al setembre de l'any passat es produí l'anunci d'una de les adquisicions d'empreses tecnològiques més importants dels últims temps. NVIDIA es feia amb ARM per 40.000 milions de dòlars, després d'un acord amb els seus propietaris. Recordem que NVIDIA fabrica gràfiques i, a més, processadors per a servidors, i ARM és, diguem, que fabrica processadors per a mòbils.
Mm-hmm. La idea era, bueno, una compra o l'altra. Tampoc no és una cosa que no haguem vist. No estan inventant tampoc res important. El que és important és que quan són dues companyies tan grans...
Se'ls pot acusar de monopoli. Per tant, Estats Units i UK, diguem que tenien l'última paraula i podien investigar aquest assumpte.
Mm-hmm. Doncs els dos països principalment implicats, el Regne Unit i Estats Units.
Sí,
i
una empresa és americana, l'altra anglesa.
Un d'ells sí que ha saltat, que és el Regne Unit.
Sí, bàsicament ha decidit investigar aquesta compra i, per tant, haurem d'esperar els propers mesos per saber com acaba.
Doncs, de moment, la compra està aturada. O sigui, encara són dues empreses separades perquè, com dèiem, hi haurà una investigació pel tema de monopoli, sobretot. I us volem explicar també, no acostumem a fer aquestes coses, però us ho hem d'explicar perquè des d'aquest dimarts, o sigui, des d'ahir, Movistar ha pujat preu i velocitat, tot i que aquesta velocitat la posarem entre cometes, i ara us explicarem per què és una velocitat que hem de demanar que ens pugin. O sigui, de moment el preu ens el pugen, la velocitat, si no ho demanem, no.
Sí, mogudes d'aquestes que tant agraden als usuaris o que tant desagraden, sense ser irònics, bàsicament és que tots els usuaris de Movistar us pujaran el preu, ja us explicarem com, però també us pujaran la velocitat.
Uh-huh. Bé, de fet, el preu segur que ens el pugen. La velocitat,
sí,
ho hem de demanar, eh?
Exactament. Bàsicament aquesta pujada de Movistar és que tots els que tenien contractat una fibra de 100 passaran a 300 i, per tant, també es pujaran el preu a la fibra de 300.
Uh-huh. I després hi ha l'altra modalitat de fibra que tenia Movistar, que era la de la fibra de 600.
La fibra de 600 la pujaran a 1.000, és a dir, 1 gigabit per segon, i, per tant, també us pujaran el preu. Les pujades aniran a pagar de 2 i 3 euros més al mes amb la modalitat més senzilla i de 24 i 36 a la modalitat més alta.
Uh-huh. Doncs, clar, si teniu contractat, recordem, perquè hi ha paquets de televisió i altres coses. Estigueu una mica al cas d'aquestes pujades, mireu exactament la vostra propera factura per saber quan us han pujat, però sobretot dos coses es volien comentar. La primera d'elles és que segurament veureu que us puja la factura, però no us ha pujat la velocitat. I és que de moment no es fa el canvi automàtic, sinó que l'hem de demanar.
Sí, a més, a sobre que ens pugen el preu, no ens pugen la velocitat de manera automàtica. Hem de trucar a Movistar i demanar la pujada, sí o sí, que estem pagant.
Doncs la fórmula és aquesta, eh? O truqueu a la companyia i demaneu, vull que em pugis la velocitat, i, o si no, us instal·leu l'aplicació de Movistar per gestionar, si no la teniu al mòbil, i des de l'aplicació també podeu demanar aquesta pujada de velocitat. Ho trobem un moviment lleig.
Molt lleig, però no és dels primers moviments lletjos que crec que fa Movistar, eh?
Sí, però aquest és lleig, aquest, eh?
Sí, sí.
Pujar-te el preu i dir, si vols més velocitat, ja d'això.
És a dir, cobro més per més velocitat, però no te la dono.
Però no te la dono, si no la demanis. L'altra cosa, de fet, estem acostumats per això. Cada gener el Movistar acostuma a pujar preu. L'altra cosa que us volíem comentar entorn a això és que fixeu-vos que hem parlat de que la velocitat pujava de 100 a 300 i de 600 a 1 giga. Potser molts usuaris també es poden plantejar si realment necessiten un giga a casa.
Impensablement no. Bàsicament, la velocitat d'un giga és absurda tindre a casa quan tenim que la majoria de pàgines d'internet, per posar-vos un exemple, poden anar a 300 megabits per segon màxim. Per tant, és absurd tindre aquestes velocitats. Però bé.
Diem això de cara de que si vosaltres teníeu contractada la fibra 600 i ara us passa un giga, potser us podeu plantejar per esquivar una mica aquesta pujada de preu, i és més, baixar-la una mica, és una idea, eh? Només, potser baixar a la que abans era 100, ara és 300. Potser amb 300 per una casa normal, potser ja fem, eh?
És excel·lent. A part, l'únic inconvenient amb aquestes companyies és que t'hi fiquen moltes facilitats per pujar de tarifa i, per tant, pagar més, però moltes dificultats per baixar de tarifa i pagar menys.
De totes maneres, si us hi voleu discutir, per què no? Perquè potser amb 300 megas, ja ho han dit, potser si sou una casa que hi viviu 7 persones i tots tireu a la mateixa hora de Netflix i això, podeu tindre algun problema, però per una llar normal.
Impossible.
Amb 300, sembla que pot ser fem i pot ser una bona idea. Si voleu esquivar aquesta pujada de preu, doncs baixeu a l'inferior
sí.
I demaneu la pujada de velocitat a 300.
I si no, canvieu de companyia.
Sí, clar, això ja seria grans trets si no voleu que cada gent us pugin el preu. De totes maneres, un dia podríem parlar de companyies perquè no n'hi ha cap lliure de pecat. Que
no, això està clar.
Totes tenen una cosa o altra. Minuts finals del programa, parlem de videojocs abans de parlar del concurs i comencem parlant d'Indiana Jones.
Sí, bàsicament no parlem d'Indiana Jones i és que tenim l'anunci de que es presentarà un nou videojoc del popular personatge cinèfil. Bàsicament, l'Indiana Jones és un dels personatges d'aventures, de pel·lícules d'acció més populars dels últims temps, que ha inspirat moltíssims altres pel·lícules, videojocs, etc. I la bona notícia és que tindrem un nou videojoc que serà presentat per les consoles de nova generació, és a dir, les Xbox i les PlayStations, i també gairebé segur per PC, perquè està fet per la companyia Bethesda, que recordem que va ser comprada per Microsoft i on va anunciar que ja tots els videojocs que traurien serien també per a PC. Per tant, bueno, bona notícia si s'està preparant un nou videojoc d'Indiana Jones i també sapigués si sortirà la cinquena pel·lícula.
Uh-huh. A veure què serà primer, si videojoc, pel·lícula o realment el videojoc que estan preparant va lligat amb la pel·lícula, que també seria una altra possibilitat. Anem a parlar d'una altra notícia, tot i que aquesta, Jordi, no sé si és gaire bona, que parla dels usuaris o els jugadors que té cada dia Cyberpunk.
Sí, el popular joc Cyberpunk 2077, un joc obert dels creadors del Witcher i ambientat en un futur fantàstic, doncs bàsicament diguem que bueno, tot pintava molt bé, però realment ha sigut un fracàs absolut, sobretot les seves versions per a videoconsoles, i ja la notícia és que els seus usuaris a l'Steam mateix han caigut un 79%, amb la versió en PC que era de les millors.
Doncs sí, Jordi, era un joc, recordem que se n'havia parlat moltíssim perquè s'havia esperat molts anys a que sortís.
Més de 6 anys.
Uh-huh. Tothom es pensava que sortiria una cosa depuradíssima i perfecta, perquè clar, quan prens 6 anys per a fer un videojoc, ha de sortir una cosa xula, xula. I el que va sortir primer, les primeres imatges, semblaven molt bones, però després hi havia forats per tot arreu.
Sí, bàsicament aquest videojoc ha sigut un fracàs a nivell de funcionament i bé, així ho demostren les xifres d'usuaris que bueno, va tindre unes xifres espectaculars d'entrada però que ara han caigut espectacularment, més d'un 79%.
No sé si tot si ha sigut una mica la mala premsa o realment aquest fracàs de funcionament, aquests errors que hi pugui haver són prou importants com per provocar una caiguda de quasi el 80% en pocs dies.
Sí, realment el joc no està tan malament, es podia jugar sobretot en versió en PC, però bé, així són les xifres.
Mhm. Jocs de la setmana, vinga, va. King Arthur's Knight's Tale.
Sí, us presentem un nou joc que, com el mateix nom indica, és un joc basat en el rei Artur i és una nova volta de rosca i un nou enfocament a les llendes arturístiques, en les quals el protagonista és el cavaller negre que va matar Artur. I ara ha de tornar de la mort per acabar el que convertint, bàsicament, per convertir-se en Arturo. Es tracta d'un RPG tàctil en el qual hem de triar entre 50 unitats diferents repartides en 5 classes. Hem de reformar una nova taula rodona i derrotar l'horror que ha pres Avalon. Bàsicament hem de derrotar el cavaller negre.
Uh-huh. Doncs un joc per a passar una estona distreta, un joc disponible per a ordinador.
Sí.
Ja el teniu disponible aquest, eh? Una altra proposta que havíem parlat és l'MX GP 2020.
Sí, us parlem d'un joc de conducció, a més de conducció de motos, del campionat oficial del 2020, i bàsicament trobarem, com ja vam anunciar, com a pròximes estrenes, com un, bàsicament tots els circuits i pilots oficials de la temporada. Per tant, si us agrada la conducció de motos i el GP, doncs aquí el teniu, l'MX GP 2020.
Uh-huh. I aquests són dos jocs, aquests que hem explicat, són dos jocs que ja tenim disponibles. També sempre us intentem avançar alguna estrena que hagi de vindre i que sigui mínimament sonada. I la que ens portes avui és el Hitman 3.
Sí, sens dubte, un dels jocs també més esperats d'aquest 2021, basat en la popular saga Hitman, que recordem que fins i tot se n'ha fet pel·lícules.
Uh-huh. Doncs, Jordi, què ens ha de portar? Perquè, a veure, si per Hitman ja la gent ja més o menys ja sabrà on... per on van els trets i, a més, si és la tercera entrega, encara més.
Sí, bàsicament el Hitman és un joc d'acció, acció tàctica, acció i aventura. I, bàsicament, ha basat en espies, ambientat en espies. Estarà disponible pràcticament per a totes les plataformes, passant per PC, PlayStation 4, la 5, Xbox, totes les plataformes, i també Nintendo Switch i Stadia.
Uh-huh. Doncs, pel que veiem, també ens ha de portar respecte a entregues anteriors, noves localitzacions i una mica més d'espectacularitat.
Sí, bàsicament, Noves Aventures de l'Agent 47, una espècie de James Bond inventat, fintíssic, que és el Hitman, i bàsicament són noves aventures d'aquest personatge. Com hem dit, doncs, bueno, un joc molt a l'estil d'un espia estil James Bond.
Uh-huh. Doncs veiem que increïble posada en escena i, a més, la possibilitat de jugar a totes les localitzacions a través de realitat virtual, també, si sou usuaris de PlayStation. Bona proposta, la comentarem més quan surti. El dia que la puguem tocar, acabarem d'explicar-la.
Surt el 20 de gener, per tant, aquest mateix mes us explicarem.
Doncs això és el que us volíem explicar pel que fa a videojocs, i ara només ens queda res, 3 minutets que dediquem a parlar-vos del tema del concurs, perquè han dit que hi hauria algun canvi al concurs.
Sí, primer us fem, si vols, la pregunta, com farem sempre, i després us expliquem els canvis que fem.
Uh-huh. Comencem pel nostre concurs de la setmana, el concurs que us plantegem avui, que va entorn, ja ho hem dit abans, amb alguna cosa que hem parlat al programa d'avui, tot i que recordeu que aquest concurs no és d'una setmana, sinó que s'allarga més dies. Però la pregunta sí que va entorn a aquesta setmana.
Sí, la pregunta és nom en clau dels nous processadors Intel de 11a generació per a equips de sobretaula.
Recordeu que avui hem explicat aquests processadors i parlem dels nous, no dels que han de sortir a final d'any, sinó dels nous, dels que surten ara, dels que podrem tastar ben aviat, i a més per equips de sobretaula, perquè també hem dit que Intel ens volia fer ballar una mica al cap i em presentava dos noms diferents, un per a sobretaules i els altres per a ordinadors portàtils. Preguntem pel nom dels de sobretaula.
Sí. Aquesta és la pregunta, us donarem 4 opcions i us expliquem els canvis que han fet perquè pugueu participar al concurs de Ràdio Balaguer i Com Sou l'Any.
Uh-huh. Doncs sí, Jordi, perquè la base plataforma per a participar-hi seguirà sent la web de Com Sou l'Any, però us demanarem una mica d'interacció a les xarxes.
Sí, bàsicament el concurs el penjarem avui mateix a les xarxes i el que haureu de fer és, bàsicament, ficar like al post que fem sobre el concurs i compartir-lo i després participar.
Uh-huh. D'aquesta manera, nosaltres el que farem serà comprovar entre tots els participants que realment hagin fet aquesta compartició a les seves xarxes, amb una xarxa que us deixarem triar entre dues, segurament serà entre Twitter i Instagram, no, Jordi?
Facebook, Instagram,
ho acabarem de veure. Compartir aquesta entrada i a partir d'aquí participar al concurs. Com sempre, el premi no desmereixerà tampoc, eh?
Sí, el premi serà 50 euros que us donarem per comprar amb tecnologia informàtica, a Com Sou l'Any.
Doncs ja ho sabeu, aquesta serà la fórmula i aquesta serà la manera de participar-hi. Si teniu algun dubte, recordeu també que a la pàgina de Com Sou l'Any o si no a les xarxes socials, tant de Ràdio Balaguer com de Com Sou l'Any, hi trobareu explicat exactament què és el que heu de fer per participar-hi, a banda d'encertar-la, de dir-la correcta, perquè recordeu que si no l'encerteu quedeu automàticament desqualificats.
Sí, us fiquem una miqueta més de feina, intentarem fer les preguntes més fàcils aquest any, però almenys haureu d'interaccionar amb les xarxes socials. Serveixen tant les de Com Sou l'Any com les de Ràdio Balaguer. Uh-huh.
Doncs una altra cosa també que us volíem explicar és que també us prepararem una segona part del concurs, un concurs 2, tot i que aquest és puntual, aquest sí que no seria un concurs que allargaríem tot l'any.
Sí, no, serà un concurs que allargarem una setmana i és un concurs que és una enquesta. Farem una enquesta del 2020 a tots els oients de Ràdio Balaguer, bàsicament per saber les seccions que us agraden més i també proposar us noves seccions. Votareu i ho tindrem molt en compte per fer aquest programa.
Uh-huh. Doncs també ho recompensarem d'una manera o altra, això, eh?
Sí, també donarem un premi. Uh-huh. Per tant, qui participa a l'enquesta que farem de Ràdio Balaguer Com Sou l'Any, també us donarem un premi de 50 euros.
Uh-huh. Doncs fixeu-vos, avui llancem la casa per la finestra, eh? Comencem l'any llançant la casa per la finestra.
Sí, sí, si voleu regals, voleu diners per gastar en qualsevol cosa que vulgueu a la botiga de Com Sou l'Any, doncs bàsicament només heu de participar al concurs i a les enquestes del 2020. Estigueu molt pendents de les xarxes de Com Sou l'Any i Ràdio Balaguer perquè ho publicarem aquesta setmana mateix tot.
I amb això ara sí, Jordi, arribem al final del programa. Va, ho deixem aquí i nosaltres hi tornarem dimecres que ve. Segurament encara ens quedarà alguna coseta per explicar del CES, tot i que ja sabeu que en aquestes fires normalment els primers a presentar són els grans, després queden coses petites, però segur que sortiran moltes més coses per explicar-vos.
Perfecte, ens veiem la setmana que ve.
Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Com Sou l'Any de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.